són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Els dissabtes ens agrada començar fent exercici amb el Fito Florenza i amb bones lectures, com les que ens recomana l'Eva Comas Arnal. Farem un taller avui també d'artesania a Guatemala. Des de l'Estació Espacial Terrestre, la Laia López ens ensenyarà a mirar el cel. Entrarem al món del perfum amb la Sandra Iruela i seguirem el rastre perfumat també dels jardins que ens descriu el Nacho Somovilla. L'Enric Herce ens prepararà un bon peixet i sabrem què és la neuroestètica amb el psicòleg Marcos Nadal. Els robatoris de Juan Blanc, que ens explica el Marc Balcells, ens portaran a la última hora de la primera pedra, que tancarem també amb música de Disney i el Jordi Ramos. Així que comencem.
A crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Ens hem proposat agafar bons hàbits i a començar el cap de setmana bé, i ho fem de la mà del Fito Florenza, que ell és director tècnic i entrenador personal de Coa Center. Fito, bon dia.
Bon dia, Noé.
Ja portem uns quants dies que anem seguint les teves instruccions, amb les imatges que anem veient dels exercicis que ens vas dient, i avui volem treballar els braços, perquè ho podem fer des de casa, hem dit, no necessitem anar a un gimnàs, i tu ens ho poses ben fàcil. 15 minutets d'exercicis, 3 tipus d'exercicis, avui de braços.
Avui de braços...
Per què és important els braços?
Doncs mira, els braços, primer perquè s'ha de treballar tot el cos i després perquè amb les cames caminem, no? Llavors, amb els braços fem poca cosa, per tant, és més fàcil tenir una mica més fortes les cames i tenir absolutament inhibida la musculatura del tronc superior i també els braços. I amb els braços, valgui la redundància en aquest cas, doncs, per exemple, agafem a un nen, agafem la compra, ens aixequem del llit, fem moltes coses amb els braços i prou intenses com per entrenar-los i que no se't facin gramassa, no se't facin gramassa, doncs, aquestes activitats de la vida diària.
Sí, sí, els necessitem molt més del que aparentment puguem pensar, i per treballar-los, què ens aconselles, què ens recomanes?
I perdona, i se m'ha oblidat dir una cosa, sobretot ja veieu amb aquest entrenament de braços que al final... va molt més enllà que la salutació de la reina, no? Perquè molta gent diu, ja és que jo vull... Bueno, això és una conseqüència, però primer pensem en salut.
Exacte, sí, estem parlant en termes de salut i independentment de que després estèticament vulguis tenir uns braços ben definits, etc, etc, la part de coqueteria. Però nosaltres estem parlant de salut i per això els volem treballar. Com ho farem, Fito?
Doncs mira, també farem 3 exercicis i, com sempre, trobaràs les especificacions de com fer, quantes sèries, repeticions, etc, a les vostres... a la primera pedra.
Sí, a les xarxes socials, ho trobareu en allà.
I llavors, mira, aquests 3 exercicis són molt fàcils. Pel primer necessitarem 2 ampolles d'un litre o litre i mig, no?, depenent del cas, i farem... El primer serà un exercici de tríceps, que és aquesta musculatura que tenim per darrere del braç, no? Per sobre de l'avantbraç i per darrere. Llavors, això ho farem, ens estirarem mirant cap amunt, cap al sostre o cap al cel, si ho fas a l'exterior, aprofita que és estiu. No et tallis en aquest sentit, i llavors a partir d'aquí faràs com unes flexions i extensions d'una forma que veuràs al vídeo, i treballarem el tríceps. El segon exercici és simplement carregar una motxilla qualsevol, una motxilla qualsevol que tinguis, amb 2, 3, 4, 5 ampolles, depenent del teu grau de condició física actual, i al final les agafaràs per les nanses i amb el tronc ben recte i
dues motxilles. No,
una. Només una, perdó, si he dit dues, només una.
No, al dir que les agafaràs, pensava que una amb cada braç. No,
perdona, he confós, perquè les ampolles van dintre de la motxilla i les ampolles són diverses, la motxilla és una.
Ah,
he confós.
Perfecte.
Al final, amb les ampolles de la motxilla agafaràs la motxilla tancada per les dues nanses i a partir d'aquí, doncs, pujaràs i baixaràs flexionant i extenent el colze i treballaràs els bíceps, que és la musculatura que està davant dels tríceps.
Perfecte.
I per últim, També farem un exercici de tríceps amb dos ampolles, que és la patada de tríceps, que al final és com t'has d'imaginar que estàs des de dempeus, t'ajups cap endavant com fent una reverència, no? I a partir d'aquí, doncs, des del braç estirat i sota dels ombros passaràs al canell, el pujaràs a la teva cadera, no traccionaràs, tiraràs cap a dalt i els colzes et quedaran per sobre de l'esquena, no? Ja ho veureu al vídeo. Ja veureu
el vídeo,
que és
molt fàcil. Amb pes, en aquest cas, o sense pes?
Això ho farem també amb pes, amb un litre, vale? I, perdona, una vegada tens els colzes a l'alçada, o sigui, més amunt de l'esquena, llavors extendràs i flexionaràs el braç, vale? És com una patada, no? De patada amb el braç, en aquest cas.
Perfecte. Doncs farem aquests tres exercicis i estarem treballant el braç en tot el seu conjunt, és a dir, tota la part de la musculatura que més importància volem donar-li.
Absolutament. I l'aigua, com genera certa inestabilitat, perquè, bueno, per motius evidents, no?, dintre de l'ampolla, doncs també afavorirà el treball de la propriocepció, no?, de l'equilibri, de la coordinació, dels sensors d'atenció, no?, del canell, dels dits.
Doncs ja tenim aquests exercicis fets avui sobre els braços. Uns exercicis que, com dèiem, són fàcils de seguir i són 15 minutets al dia. Fito, la setmana que ve més, et sembla?
Em sembla fantàstic. Fins la setmana vinent.
I sapigueu que trobareu exercicis i consells del Fito cada setmana penjats a la web de RAC1.
La primera pedra.
Llibres d'aventures per llegir a la fresca, novel·les amb històries estivals... Ja sabeu que aquest estiu l'Eva Comas Arnal ens selecciona lectures per degustar aquest temps més pausat. Avui ens proposa una obra per llegir en família, a la piscina. Tot un estiu a l'aire lliure, aquest és el títol. La signa el pintor i narrador alemany Will Hmelin, amb traducció al català de l'Arnau Figueres. Eva, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Escolta'm, qui són l'Alf, la Katinka i el Robi Bukowski?
Mira, són els protagonistes d'aquesta història. Estàs decidida a passar uns 5 minuts, uns 7 minuts
tant.
A la piscina amb aquests personatges?
Em sembla fantàstic.
Mira, són uns germans que són alemanys que tenen... L'Alf té 10 anys i l'Alf és el que ens explica aquesta història i, a més, viurem amb ell el seu primer enamorament. Té 10 anys i mig i li agrada una nena que es diu Joana, que és molt maca, i la coneix a la piscina. Però ell va acompanyat dels seus dos germans, que és la Katinka, una nena de 8 anys i mig, allò amb un caràcter fort, que
ja
vol
li marca el nom, eh?
Sí,
jo crec, Katinka.
Que vol estudiar francès i es passa tot l'estiu dient paraules en francès, imaginant-se que se'n va a París. I en Robi Bukowski, que és el petit, que no sabem massa bé una mica com és el personatge, però sí que li interessa molt tot el que és la naturalesa i que bada i que de vegades es posen aguitós, no? Aquesta és la història d'aquests tres personatges que la seva família no té prou diners per marxar de vacances. I llavors, un dia de començaments d'estiu, el mes de maig, decideixen d'anar a la piscina i, curiosament, salven un bebè de morir ofegat. Mm-hmm. Amb la qual cosa la piscina, en reconeixement, els hi dona un tiquet per passar-se tot l'estiu a la piscina.
Ah, que bo, que maco, ja l'argument m'encanta. Per tant, és un bon relat també per treballar els rols familiars, no?
Exacte, sí, perquè hi ha les típiques batusses entre germans,
clar.
Sobretot el germà gran amb la germana mitjana, constantment estan rebent. Però no només relació entre germans, perquè a més, més avançada la història apareix una filla única, que és el meu rol a la vida, jo tinc molt estudiada la filla uniquesa, i es compara, no?, les famílies on hi ha molts germans que estan habituats, doncs, al conflicte, a que hi hagi batalla, al soroll, no? En canvi, el fill únic està més habituat a la soledat, no?, d'alguna manera, és tot més apagat, més difícil en aquest sentit, no? No tens algú amb qui compartir, doncs, l'enfrontament o el conflicte amb els pares, perquè aquest també és un tema, no? Com són les relacions amb els pares? Ells tenen la sort que la Marlène i el pare d'ells tres tenen una molt bona relació. Constantment, l'Alf, l'Alfred, es mira als pares i diu, m'agrada. I m'agrada quan celebren el seu aniversari perquè tot el dia s'estan fent petons. O sigui, que ell també sap reconèixer això, no? És una història que és una història per llegir en família.
Clar, fet. Això anava a dir, potser amb el fill, no?
Sí.
I amb els fills...
I atenció, per llegir en veu alta. I crec que...
Això pensava, sí.
Que fins i tot un nen que ja tingui un hàbit de lectura fort amb 9 anys... 9 i mig, ja pot seguir
entrar-hi.
La història i fins i tot llegir-lo, no? Però jo me l'he llegit allò d'una tirada molt ràpid i també m'ha agradat. És molt fàcil perquè és frase breu, és molt diàleg, és allò molt viu, no?
Clar, a vegades busquem també justament lectures que siguin fàcils per aquest estiu, perquè tenim un moment que ens costa més entrar en un tema més dens. Sí. I aquest seria molt apropiat. Els secundaris, per això, dels personatges, també aporten moltes referències a l'època actual.
Sí, perquè és una història que passa ara.
Ara,
val?
Sí.
I això també, per un nen, també penso que és molt bo, no? I per llegir en família. Perquè els referents són tot d'ara. Per exemple, hi ha la crisi dels immigrants sirians com a una de les referències, perquè en aquesta piscina hi ha moltíssima gent. Hi ha el qui fa de socorrista, hi ha el que s'encarrega de tota la piscina, que em fa molta gràcia, li diuen el Morsa, allò com un sobrenom, no? I després hi ha algun moment que se'ls està a punt d'escapar, que li diuen el Morsa, no? Però després també temes superimportants per treballar en família, com és el cas d'un nen amb mobilitat reduïda, no? Que si la piscina està preparada o no està preparada. Això en totes les institucions del país. Jo m'hi he trobat, no?, de tenir un alumne amb mobilitat reduïda i que el lloc, la institució educativa on ha d'anar, no està preparada. I aquí, en aquesta piscina, passa el mateix. O sigui, que és una manera de fer pensar les criatures i també pensar en elles i pensar nosaltres mateixos amb els temes, no?, que són importants avui en dia.
De fet, aprendre a nadar o tirar-se des del trampolí pot ser ja tot això una gran aventura.
Sí. Per què? Doncs perquè aquests tres personatges, aquests tres germans, tots ells tenen un objectiu a fer aquest estiu, no? Per exemple, la Katinka té l'objectiu de fer 20 piscines seguides. El més petit té l'objectiu d'aprendre a nedar. I el gran, que és l'Alf, té l'objectiu de saltar des del trampolí més alt, no? I veurem al llarg de la història si el compleixen o no el compleixen. I a més, tenen un pla secret, que és una mica trapella, que és nedar una nit de lluna a la piscina. És a dir, escapolir-se, entrar, no?, d'amagatons.
Amb horari que segurament no deu estar permès. Escolta'm, doncs ja tenim l'aventura assegurada. L'autor,
sí, mira, és un autor alemany d'una ciutat que jo no hi he estat mai, però llegint-lo, perquè no es diu en el llibre quina ciutat és, però clar, quan he anat a buscar la història de l'autor, dic, home, si és de Bremen, i llavors et surt a la ment,
clar,
la història, no?, dels animals,
sí.
Del gall i del ruc i tot plegat, i dius, anem a buscar informació, i veus que la ciutat de Bremen és fantàstica, o sigui que ben probablement
podria
estar inspirat,
aquí,
no?, en Bremen. Ell és un escriptor actual, va començar sent pintor, i la creativitat a l'hora de dibuixar i de pintar el va portar a escriure històries juvenils i històries infantils com aquesta que presentem avui, no? Té dos fills i precisament doncs, per la interacció amb els seus nens ha pogut crear aquestes històries com a la piscina.
Oh, doncs em sembla una lectura maquíssima que recomanem per aquest estiu per llegir, per exemple, perquè no, com dèiem, en veu alta,
sí,
amb
sí,
la
sí,
família,
fantàstic.
Amb els més petits, i si no, com una lectura fàcil,
sí,
divertida, distreta,
sí,
refrescant.
I jo, o sigui, mira que estic parlant de política i parlant de coses, quan agafava les pàgines d'aquest llibre, com que em calmava, perquè
clar,
connecta
segur.
Amb les coses importants, saps? Amb
sí.
La família, amb els amics, que és un amic, amb qui et caus bé, amb qui no et caus bé, de qui t'enamores, de qui no t'enamores.
Sí, està molt bé aquest distanciament que ens ajuda a fer del dia a dia. Doncs, com dèiem, aquest llibre que és a la piscina, de Will...
Melling.
Ara, deixa que ho diguessis tu. Amb aquest nom alemany, com dèiem, perquè ell és un escriptor alemany. Moltíssimes gràcies i res, ens veiem d'aquí molt poc, la setmana que ve.
Exacte.
Amb més propostes.
Fins llavors.
Mm-hmm.
Doncs les tendències, l'artesania és tendència. I l'Alícia Rosselló ho sap fer molt bé perquè, escolta, ens planteja uns viatges espectaculars per conèixer l'artesania del món. Alícia, bon dia.
Bon dia.
Si entreu a Duduà i busqueu tallers nòmades, doncs trobareu tots aquests tallers dels que hem anat parlant aquest estiu, que anem parlant, i que avui ens porten a Guatemala.
A Guatemala, mira tu, Bubu. Sí. Doncs sí, vam començar a anar a Guatemala un mal any, perquè va ser el 2020, però bé. No, Guatemala és un lloc molt bonic, encara es conserva moltíssima artesania, i és un dels llocs on les dones, bueno, la ciutat, la capital no, però a la resta del país encara vesteixen el seu vestit tradicional cada dia.
Ah, que bo.
Sí, i llavors elles van amb el huipil, que és aquesta camisa tradicional, i tu, veient el disseny del huipil i el brodat del huipil, pots saber de quin poble són.
Ah, que bo.
Avui en dia ja la gent, doncs, mira, em compro un de, m'invento, em compro un de Sant Feliu de Pallerols i un de Girona, perquè m'agrada.
Encara que no sigui d'allà.
Encara que no sigui d'allà, però abans sí que sabies exactament d'on era pel disseny. I és una cosa que em fascina, perquè en molts països del món i de Llatinoamèrica s'ha perdut, però allà encara es conserva.
Encara es manté, eh?
Sí, sí.
I suposo que deuen ser uns brodats molt curiosos, sí, també, no? Aneu a aprendre com ho fan o
sí, què? Sí, ells ho fan tot. O sigui, ells cultiven el cotó, el filen, el tenyeixen amb tints naturals, amb plantes, amb arrels, que també fem taller de tints naturals, teixeixen amb un taler de cintura, que és un taler que és diferent als que tenim aquí, és un taler que, per dir d'alguna manera, tens com un cinturó darrere la cintura i estàs teixint a l'aire amb la tensió dels fils, i després se'l broda. No? O sigui, literalment, quan vaig allà em sento una inútil, perquè aquesta gent des de la planta del cotó fins la camisa...
Ja, nosaltres seria impensable poder-ho fer ja, jo crec que...
Sí, és impensable. Ja. Allà, clar, cadascú s'ha especialitzat...
Coses, sí, sí.
Cadascú s'ha especialitzat en un procés, però tothom s'ha fet tot. Llavors allà, doncs clar, flipes, perquè clar, anem a un poble que es diu Santiago Titlán. Nosaltres anem a voltant d'un llac que es diu Atitlán, que és un llac molt màgic, rodejat de volcans que encara estan en actiu, perquè ningú es pensi que estan traient lava.
Ah, sí, ja t'ha de dir, no és perillós, no?
No, de tant en quant es tiren un pet i surt una mica de fum, però...
Però no mor ningú.
Sí, no. A més, sembla que estigui al costat, però en realitat, si aquest volcà s'activés, que passa molt, molt poc, i a més està tot supercontrolat allà, d'aquí que t'arribés la lava, donava temps a arribar a Barcelona, ja, perquè ja sembla que estigui molt a prop, però està molt lluny. Llavors, aquest llac està tot ple de poblets, i a cada poblet anem amb vaixell, a cada poblet, i cada poblet té una especialitat, no? Doncs Santiago Titlán, hi ha molts ocells, doncs allà, el huipil d'allà, està tot brodat amb ocells. Doncs fem un taller de brodat d'ocells, el huipil, amb una família d'allà.
Ah, que bonic.
I mengem el plat tradicional d'aquell poble, allà a casa de la família. O, doncs, anem a veure els cafetals de cafè, o com fan el xocolata, perquè a Guatemala fan el xocolata com fèiem antigament els espanyols de xocolata, que després va haver un procés de refinat, però allà encara el fan el tradicional, antic, ja et dic, tot anclat al temps. O, per exemple, tenen, a mi em fascina el que tenen les farmàcies jardí. Tu no vas a la farmàcia, te'n vas a un jardí, que hi ha unes senyores expertes en plantes, i els dius, em fa mal al cap, i diuen, doncs aquesta planta té algun ungüento, té algun no sé què.
Què dius?
Sí, no, llavors fan tot de cosmètica natural, fan de tot, i ells saben, o sigui, són com... La gent allà, clar, si vas a un poble perdut, no tenen farmàcia, però amb les plantes, com tota ancestralment s'ha fet, doncs, o sigui,
allà tot això no és tendència, és que no desaparegut mai.
Exacte, no, si no és tendència.
No és tendència.
Som nosaltres que ho hem perdut.
Exacte, i anem a buscar-ho allà.
Però vine, doncs, almenys algú ho ha conservat.
I tant, afortunadament. I nosaltres que anirem cap allà, cap a Guatemala, amb aquests viatges que munta l'Alícia Rosselló a través de la pàgina web de Duduà, ho trobareu. Heu de buscar tallersnòmades.com i allà ho tindreu tot. O
sigui, I aquest viatge, un cop l'any el fem, per tant... El farem al novembre, no us ho penseu massa.
No, no, entreu i trobareu tots els detalls. Moltíssimes gràcies, la setmana que ve fem una altra ruta, no?
Som-hi.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
RAC 1. Aquest diumenge la final del Mundial Femení de Futbol es juga a RAC 1. A les 12 del migdia, a Sydney, Espanya-Anglaterra. L'equip de Jorge Vilda, majoria de futbolistes del Barça, vol continuar fent història contra l'actual campiona d'Europa. Viu el partit des d'un quart d'hora abans amb la narració de Laia Coll, els comentaris de Xavi Puig, Jaume Molló, Gerard Ballera, Marina Garrido i connexions amb l'enviat especial de RAC1 a Austràlia, Aleix Graell. Aquest diumenge, a partir de 3 quarts de 12, segueix la final del Mundial Femení de Futbol a RAC1. RAC1. Tots som 1. RAC 1.
Xavier Trias. Bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu de 9 a 2, Dia Lliure amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara que estàs fent de papa.
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gemma mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula. Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:15 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest dissabte l'Espanyol juga a RAC 1. A les 7, des de l'estadi Stage Front, Espanyol Racing de Santander. Seguiu el partit a RAC 1 amb la narració d'Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I després, Superesports fins a les 11 i Tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest dissabte, Espanyol Racing a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest diumenge és Superdiumenge a RAC 1 amb els partits del Barça i el Girona. A 8:15, Barça-Cadis. Estrena Montjuïc de l'equip de Xavi Hernández a la Lliga. Viu el partit des d'una hora abans amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. I a les 7, pendents del Girona-Getafe. Primer partit a Montilivi de la temporada amb Miquel Agut i tota la tropa. Aquest diumenge, festival de 7 hores d'esports a RAC 1. A partir de les 6, Superesports. Barça, Girona i, per rematar-ho, Tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC 1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC 1, amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC 1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de sexydream.es. RAC 1. Aquest any, al versió estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia demà aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1 presenta... Grits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, per la Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquila, ¿eh?
Cuando subes borracho, o manda, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què dius?
Mira cap aquí!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Hugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Passarem un dia a l'estació espacial i ho fem amb la Laia López. Ella és controladora terrestre de l'estació espacial. Molt bon dia, Laia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, això d'estar a l'estació espacial vol dir estar a 400 quilòmetres de la Terra.
Sí, 400 quilòmetres d'altura i donant voltes cada dia. Cada dia donen 16 voltes a la Terra, que significa que veuen 16 sortides i 16 postes de sol.
Caram, caram. I per tant, ells, per exemple, hora, a quina hora van? Com controlen el temps?
Molt bona pregunta, perquè com que van donant voltes a la Terra, doncs realment no tenen cap horari predefinit, però per convenció s'ha agafat que treballen en UTC, no? Que és l'horari del temps universal coordinat, que bàsicament seria ara mateix 2 hores menys que l'hora catalana.
I quant de temps s'hi passen aquí, a l'estació espacial? Que són anys? Mesos?
Ells
dies?
Fan expedicions de 6 mesos. És a dir, normalment cada astronauta fa 2 expedicions a l'estació espacial i aquestes expedicions duren 6 mesos. Per tant, és a dir, pugen igual 4, 5, 6 astronautes, estan 6 mesos, llavors baixen els que hi havia anteriorment, i llavors al cap de 6 mesos pugen uns altres. Però normalment 6 mesos.
Per tant, explica'ns una mica un dia en aquesta estació espacial.
Un dia a l'estació espacial, doncs no és tan divertit com us esperaríeu.
No sé per què m'ho imagino, eh?
Sí, s'aixequen a les 6 del matí.
Caram.
Sí, molt aviat. Almenys per mi això és molt aviat. I llavors de 6 a 7 i mitja doncs fan totes les tasques que faríem nosaltres a casa nostra, no? Doncs rentar les dents, es vesteixen, etcètera, etcètera. Perquè a les 7 i mitja tenen una conferència amb tots els centres de control, que són la NASA, l'Agència Espacial Europea, des d'aquí a Alemanya, que és on estic treballant jo, a Japó, a Canadà, és a dir, tots els participants d'aquest projecte doncs fan com una reunió al matí, no? I doncs, bàsicament, cada centre de control els diu, doncs mira, avui heu de fer aquestes tasques de manteniment d'aquests experiments i també, doncs, si els astronautes tenen algú a dir-los, per exemple, alguna pregunta sobre alguna activitat que hagin de fer, doncs és com una petita reunió al principi del dia. Llavors, ells comencen amb el seu dia a dia, no, cada dia tenen unes tasques, és a dir, tenen com un planning, tenen una llista de coses que han de fer i de fet està molt estructurada, és a dir, tenen doncs de 8 i mitja a 9, heu de fer això, de 9 a 10, tot. I tot això està planejat per la NASA, l'Agència Espacial Europea, etc. Però dintre d'aquestes tasques, cada dia han de fer mínim 2 hores d'exercicis per intentar que no perdin massa muscular o massa òssia, perquè com que estan a microgravetat, flotant, no exerceixen molt els músculs i se'ls hi poden deteriorar tot això. Per tant, us heu d'imaginar també que aixecar 100 quilograms a la Terra és molta feina, però l'espai en òrbita no ho és tant. Per tant, realment fan molt exercici per mantenir-se en forma.
Per poder mantenir la massa muscular i a més és un aïllament de 6 mesos de família, evidentment, amics, etc.
Exacte, ells sí que van fent petites conferències o videotrucades amb les seves famílies de tant en tant, però heu de pensar que per ells això és una feina i per tant bàsicament es passen tot el dia fent experiments, pràcticament experiments de biologia, biotecnologia, per exemple, plantar i fer germinar doncs diverses llavors per intentar veure si poden cultivar els seus propis aliments. Poden també mirar coses de l'atmosfera, és a dir, ells tenen diverses finestres, que diguem cúpules, on ells poden veure la Terra, no? I ells veuen doncs, la part de l'atmosfera, la ionosfera. També fan activitats educacionals, fan diverses trucades amb universitats, estudiants, parlant i fent divulgació científica. I, evidentment, tota la part de mèdica, no? També estudien com canvia el cos humà en aquestes condicions tan difícils, no només físiques, però sinó també psicològiques, no? Estar aïllat 6 mesos en un lloc en el qual és una estació tancada, no pot sortir, i estar aïllat de la família, i a més hi ha molt soroll, perquè heu de pensar que allà hi ha molts sistemes motors que estan tota la zona funcionant, per tant és molt estressant viure allà. Però també tenen experiments divertits de realitat virtual, i un que m'agrada molt a mi és que hi ha un robot que es diu Simon, que és com una intel·ligència artificial, i que us heu d'imaginar com aquestes típiques pel·lícules de ciència-ficció que sempre hi ha un robot que ajuda el personatge principal, com a Interstellar, etc. I doncs és com un robot que els va ajudant a fer tots els experiments de la documentació, a fer fotos, etc. Per tant, també s'ho passen bé, també s'ho passen bé.
M'imagino.
I també hi ha astronautes de totes les nacionalitats, i dinen junts, sopen junts, vull dir que fan molta pinya també.
Segur que vas tenint una vida molt intensa en quant a relació entre els mateixos astronautes, ja que hi ha aquest aïllament, no?, cap a l'altre món exterior. Realment ha de ser vocacional. Laia, moltíssimes gràcies, ens veiem la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Maies Illusion és una entitat sense ànim de lucre que humanitza les sales de quimioteràpia. Avui en volem parlar amb la Mar Guixé, la Natàlia Roca i la Meritxell Ribé, totes tres benvingudes. Volem parlar d'aquest projecte que creiem que és un projecte molt humà, carregat de bones idees i que, a més, respon a la memòria d'una persona, la Maia, que va ser potser probablement la creadora, perquè va ser cofundadora de Maia Illusion. Comencem explicant una mica què és aquest projecte.
El projecte de Maia's Illusion és una iniciativa que tenia la Maia perquè es passava moltes hores dins d'una sala de quimioteràpia i volia humanitzar les sales. Deia que no suportava les sales blanques. Llavors tenia ganes d'intentar canviar aquestes sales. Mm-hmm. Llavors la Maia i jo som amigues de la infància i jo tinc una botiga de decoració en la qual ella passava moltes hores i deia, ostres, ojalà es poguessin fer, posar papers pintats, decorar una mica tot el que són les sales. Llavors aquí va sortir la idea de doncs vinga, va, busquem interioristes de renom i fem, aviam si és possible. Llavors, gràcies a la FECEC, que és l'entitat de la Federació d'Entitats contra el Càncer, ens va fer de paraigües i hem pogut muntar aquesta entitat.
Tot un projecte que, com dèiem, cofundat per la Maia i també la Natàlia Roca, amb qui estàvem parlant ara, però també ha tingut grans col·laboracions, com per exemple la Mar Guixé, que és il·lustradora, sí. I que a més, bon dia i benvinguda també.
Gràcies.
Tu també has passat per un càncer, per tant, empatitzes molt amb la manera d'enfocar aquestes sales de quimioteràpia, a vegades tan fredes i tan dures, no?
Sí, sí, totalment. Jo vaig passar un càncer el 2020, bueno, un càncer ja, el seu tractament, que és el que anem a fer en aquestes sales, i sí, o sigui, quan em van proposar participar en el projecte vaig tenir-ho claríssim perquè empatitzava molt amb la idea, que era canviar aquell aspecte i aquell entorn tan fred i tan escèptic de les sales de quimioteràpia, en les que sí, alguns ens hi passem més hores, menys, però són hores dures i passar-la rodejat d'un entorn, d'unes imatges més amables, d'alguna cosa que et faci sentir millor, ni que sigui una mica, l'estona que passes allà, em semblava prioritari.
que estem parlant de mínim de 4 hores i que poden ser més hores en les que el pensament se te'n va, i amb la Meritxell Ribé ja hem parlat moltes vegades d'interiorisme, de decoració, ella és interiorista de The Room Studio, i ella ens va dir, escolta'm, hi ha un projecte maquíssim que justament el que fa és això, jugar amb l'interiorisme per treballar les emocions també, amb un material tan sensible com és el procés de passar un càncer. Meritxell, com va ser aquest contacte teu amb aquesta experiència, no?, amb aquest Maya's Illusion?
Doncs aquest, la primera vegada que em van trucar i m'ho van proposar, realment tampoc tenia clar si agafar-ho, perquè hi havia una barreja emocional amb aquest tema, perquè justament s'havien de fer unes sales en concret de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Lleida és la ciutat on jo vaig néixer i vaig passar part de la meva vida, i en aquest hospital el meu pare va tenir un càncer i va ser tractat en aquest hospital. Llavors era clar recordar, doncs, moltes coses del passat que, si més no, et toquen la fibra, et toquen moltes coses, i vaig tindre els meus dubtes. Bueno, els meus dubtes van durar molt poc, evidentment. Vaig dir que sí, em va fer també il·lusió, i trobo que és un projecte, o sigui, ja no interessant, sinó és un projecte que és realment amb molta valentia fer-ho, qui ho va fer. Perquè realment t'has de posar en el seu lloc d'aquesta persona, si més no són persones que estan malaltes, i que tindre una iniciativa com aquesta, perquè no només pensar per ells mateixes, sinó pensar per els altres, ja tot això mereix els màxims respectes i admiració total sobre aquests grans projectes que són aquestes petites coses, no?
Sí, sí, i que fan en la vida, com per exemple la que va patir la Maya mentre estava passant aquesta malaltia. La Maya ja no hi és,
no.
Per tant, aquest projecte segueix, i la memòria d'ella i aquesta voluntat de fer aquest camí una mica més fàcil. El primer projecte va ser la Mútua de Terrassa.
Exacte.
Què es va fent allà?
S'han fet les dues sales d'espera, on et donen el tractament, el resultat, si tens un càncer o no.
Clar, que és un altre moment molt crític també per la malaltia. Les sales d'espera poden ser horroroses, i suposo que un bon acompanyament visual us suavitza?
Sí, la veritat és que sí, tenim molts testimonis que ens diu que sí. Vale, s'ha fet uns dibuixos, ho va fer el Lázaro Rosa Violán. Vale, la veritat és que són molt macos. Sabria, bueno, podeu veure-ho tot a la web de Maya's.
Que qui vulgui veure-ho, que entri mayasillusion.com. En allà et veureu molts d'aquests projectes. Mar, ens agradaria que féssim, ara estem a la ràdio, per tant no podem veure, però que féssim un exercici per traslladar-nos en aquesta sala de quimioteràpia, i què és el que va canviar després de les teves il·lustracions. Què vas fer?
Clar, a veure, aquí el repte principal que també afectava a la Meritxell de Room Studio era que, o sigui, la idea era canviar la sala, adaptar-la, humanitzar-la, convertir-la en un espai més amable, i clar, a nivell estructural no es podia canviar res, perquè són sales medicalitzades que tenen una funció, la funció és molt important, evidentment és la funció més important, i no pots canviar cap endoll de lloc, la il·luminació ha de ser la que ha de ser, perquè els treballadors sanitaris han de poder treballar amb comoditat. Llavors, això era com el primer esgraó amb el que ens trobàvem, i aquí és on la Meritxell i tots junts ens vam adonar que l'única modificació que es podia fer era vinilar els espais, o sigui, canviar-los amb il·lustració. No podíem canviar res estructural, ni posar peces noves, ni coses que poguessin entorpir el pas. Llavors, el que vam pensar en aquest moment va ser, d'acord, conceptualment, volem unir l'exterior amb l'interior, o sigui, volem tirar una mica les parets de l'hospital en certa manera i portar la natura dins de la sala. Llavors, vam plantejar-ho tot des de que l'usuari, que és la persona que està asseguda a la cadira rebent la medicació, sigui el punt de vista principal. O sigui, que des d'on es vegi perfectament bé, sigui quan tu estàs allà assegut. Clar. Llavors, el que vam pensar va ser traslladar l'exterior de l'entorn de l'hospital, que és l'Hospital Arnau de Vilanova, per tant és la plana de Lleida, traslladar-la a l'entorn. Llavors vam crear una il·lustració d'un paisatge que és
molt... Un paisatge familiar per la gent d'allà.
Exacte, i d'una manera simbòlica, vull dir, no és superrealista, no està ple de detalls, és una plana groga que representa la plana de Lleida, el Pirineu al fons i un cel enorme. Llavors, tu quan estàs assegut tens tot el sostre, és un cel enorme, i davant teu veus els Pirineus com en una taca d'un blau més fosc, tot vam seguir els colors que ja hi havia a la sala, s'ha de dir que hi havia les...
Per harmonitzar també,
exacte,
evidentment.
Exacte, tot era blau i taronja, llavors amb aquestes gammes de colors vam funcionar. I vam fer servir el recurs dels ocells autòctons i al·lòctons de la Plana de Lleida, dels ocells que viuen allà o hi passen temporades. Vam triar els 11 que més ens agradaven, que més significatius ens semblaven, i vam fer unes il·lustracions d'aquests ocells, amb les que vam fer uns estampats per algunes de les zones, com a l'entrada, el distribuïdor, no? hi ha aquest estampat, i els separadors dels seients, hi ha a cada banda hi ha un ocell, i hi ha una petita explicació de quin ocell és. Llavors, a la simbologia dels ocells, portadors de vida, de no ho sé, d'alegria, de primavera, de la simbologia dels ocells, que és com... molt horitzontal a totes les cultures, llavors són animals amables, són animals que donen bons rotllos, que al final és el que vam pensar.
Sí, sí, sensació de llibertat,
exacte,
de volar,
exacte,
de poder encara fer molts viatges.
Exacte.
Jo no sé, Natàlia, tu quan vas veure el que havia fet la mar, què vas pensar?
La simbologia és brutal, o sigui, perquè per mi és la llibertat i és una mica el volar, i volar la imaginació, que és el que la Maya volia sempre. O sigui, ella, la seva imaginació era...
Desbordant.
Desbordant. Mm-hmm. Llavors a mi em va encantar, primer, que fos algo d'autòcton d'allà. La il·lustració és brutal, o sigui, ja veureu, els dibuixos són molt macos, i transmeten una simpatia molt... És que és molt amable, és superamable el tipus de dibuix.
Quin és el camí que li queda per recórrer amb un projecte com el de Maies?
Home, jo crec que el camí queda molt per recórrer, perquè el que es tracta és humanitzar totes aquestes sales i hi ha molta feina a fer.
Què és el que pot fer qualsevol persona que ens estigui escoltant, perquè qui més qui menys, desgraciadament, té a prop una malaltia com el càncer? Què és el que podria aportar la gent perquè aquest projecte no mori, perquè continuï viu i perquè es pugui fer tota la feina que queda encara per fer?
Aviam, sobretot, els hospitals que es posin d'acord amb nosaltres, o sigui, que ens vinguin a buscar per poder fer aquests...
Per poder humanitzar aquests espais.
Exacte. Mm-hmm. I després buscar interioristes de renom i il·lustradors. Mm-hmm. Com...
Perquè hem de dir que la vostra aportació sempre és altruista i, per tant, s'ha d'agrair molt que gent com ara la Meritxell i com la Mar hagin volgut sumar-se en aquest projecte.
Jo demanaria també menys barreres a l'hora de fer aquest tipus de
coses.
Que
ja no es construïssin prèviament. No,
inclús barreres des de la pròpia institució, des de la pròpia, del propi hospital. Nosaltres ens vam trobar amb barreres que al final és curiós, com algo altruista i algo també emocional, i aquest tipus de projectes puguis també trobar barreres per tot el que és la burocràcia que això implica, no? I llavors això és una cosa que a mi realment em va sobtar, com les coses poden eternitzar tant moltes vegades per mera coses internes, no? Això sí que potser des d'aquí podríem demanar una mica més d'empatia amb això, ja que hi ha molta gent implicada i que ho fem d'acord, doncs que la gent de dintre també sigui unes persones properes al projecte i al sol fet de fer aquestes coses, perquè realment jo crec que són necessàries inconscientment.
Mar, tu què demanaries?
Demanaria això, que El mateix que ha dit la Meritxell, que des de les direccions dels hospitals i des de qui estigui que ho pugui decidir, que ho provin, que siguin valents, que vegin a veure els llocs on això s'ha fet i el feedback que té i el contenta que està la gent que ha de passar allà una estona, i que pensin més en les persones que han de ser allà que no en el lío que els suposa amb ells, del poc pràctic que serà, si han de fer més reunions o menys, o que ha de venir algú a instal·lar-ho, perquè, o sigui, no som només nosaltres, hi ha molta gent aquí implicada que ho ha fet desinteressadament i que ha posat hores del seu temps i de la seva vida, i per un resultat que al final només és perquè molta gent passi una millor estona. Llavors, que es treguin la mandra a sobre i que tinguin endavant, i que sigui i que humanitzar aquests espais, i no, potser no només les sales d'hematologia i quimioteràpia, sinó moltes sales de l'hospital que són espais durs per molta gent, es puguin humanitzar i veure des d'un altre punt de vista. Uh-huh. I que la feina dels creatius aquí, doncs hi té un valor.
Meritxell, Mar, Natàlia, moltes gràcies per haver estat aquí, i endavant amb el projecte. I recordem, si voleu saber més informació, entreu a maiesillusion.com. Moltíssimes gràcies a totes tres.
Gràcies.
Ens hem endinsat durant aquest estiu en el món sensorial a través de les olors, dels perfums. Ho hem fet i ho estem fent de la mà de la Sandra Iruela, que ella és perfumista, és formadora en perfumeria, consultora en disseny de fragàncies i fundadora de Sendir. Sandra, molt bon dia.
Bon dia.
Vam parlar del perfum, vam parlar d'aquesta voluntat d'explicar coses nostres a través de la nostra olor, de voler triar el nostre perfum, i ens havíem quedat amb que ens el col·locaven perquè cada persona desprèn una olor particular i no tots els perfums ens senten igual. I vam dir, ens ho posarem a les munyeques, a les ninetes de les mans, ens ho posarem darrere l'orella, al coll. Per què aquests punts tan concrets a l'hora de posar-se un perfum?
Doncs són els punts càlids, al final és on ens prenem la temperatura, no? La pulsació del nostre cos. Com és, hi ha més temperatura, les notes més volàtils, el que és el perfum en si, és com que emana les substàncies molt més potent, no? Que si ens el posem a altres parts del cos.
I jo crec que quan un pensa en el perfum, pensa en les olors que li agraden i que li atreuen, però abans parlàvem de que les olors també són un atractiu sexual, perquè jo crec que moltes vegades associem una olor amb que vol ser atractiva sexualment també. Aquestes olors sexuals, què les porten? Perquè tu deies que potser fins i tot l'olor a suor pot ser atractiva sexualment.
Sí, a veure, no ens hem d'oblidar que els animals s'emparellen, no, per l'olor, deixen el rastre, no?
Clar,
i
sí,
aquest,
sí.
Aquí, en aquest rastre...
I no són les olors agradables, que diguem, les que
clar,
van deixant.
Clar, però entre ells sí, entre ells sí, perquè són allà on, quan el gat grata a les ungles, deixa les feromones allà a les cortines o allà on sigui, on rasca, llavors és una manera de deixar...
Els orins dels animals també, que a vegades dius, quin olor més horrible, que no hi ha manera de treure-te-la de sobre.
Doncs aquesta canvi... olor, sí, clar, hi ha feromona a dins.
Sí, sí.
Els animals s'empareen per l'olor feromònica que van deixant. Nosaltres, els humans, també ho fèiem.
Fa dos dies érem animals, també. Això no ho hem d'oblidar tampoc en el món de les olors.
Clar, és que amb la bidepestació, en el moment que ens vam posar dempeus, aquí vam perdre el nostre sentit olfactiu, que l'hem deixat d'utilitzar d'una manera real o com animals, però el tenim i és el més potent a nivell emocional, això és així. L'únic que és com que és el sentit oblidat, no se li dona importància perquè com que no el veiem, no és algo tangible, no ens fixem, no? Però arrel del que em deies, de que busquem olors feromònics o d'atracció, es treballen els perfums precisament amb aquesta idea, no?, de seduir. Hi ha hi ha molts perfums que han utilitzat les flors, no?, i un dels components dintre d'una matèria prima com la rosa o el jasamí és la nota indolada, l'indol. L'indol és una matèria prima, un component que està a les notes feromòniques i fan aquest atractiu sexual, no?, entre les persones o els animals, i coincideix que aquestes flors porten aquest component indolat. Per això se li diuen que són les flors de la seducció i de l'atracció.
Quines perquè... flors serien aquestes?
Ho porten les flors blanques, però les que coneixem així nosaltres més són les roses i els jasamís. Aquest porten dintre dels components d'una nota hi ha més de 400 ingredients que composen l'olor de rosa. Hi ha les notes, per exemple, l'alcohol feniletílic seria el component principal de la nota rosa i és un component natural idèntic. És a dir, quan volem construir un perfum que recordi a rosa, però no tenim prou pressupost o va enfocat a un producte més de neteja, utilitzarem aquest ingredient, que és alcohol feniletílic, que està de forma natural a la rosa, però el podem extraure de forma de laboratori amb molècules per aconseguir aquella mateixa olor. Doncs un d'aquests components és també l'indol, i coincideix que aquest indol està a les feromones animàliques que antigament s'utilitzaven per utilitzar i crear perfums.
Perquè també hi ha perfums prohibits, i aquesta família seria una de les parts més prohibides, no? És a dir, no es poden utilitzar segons quines olors d'animals.
No. Hi ha una prohibició des de fa més de 30 anys o més, que està prohibidíssim a sotmetre els animals a borrades que es feien antigament per obtenir aquestes glàndules sexuals a animals, no? S'agregaven una substància, aquesta substància s'utilitzava i pues, la civeta o el castor o molts animals se'ls maltractava per obtenir aquella substància que després s'utilitzava en perfumeria. Això fa moltíssims anys que està prohibidíssim, tot i que sembla que és ara que reivindica que no s'utilitzen animals, això està molt prohibit.
Afortunadament, però en canvi aquella olor serien aquests perfums amb feromones tan potents, no?
Sí, és el que diem un natural idèntic, són notes olfactives que recorden aquelles olors feromòniques, atractives, de sexualitat, no podríem dir, i que sí que es poden utilitzar perquè ja estan fetes al laboratori, però recorden aquelles olors animàliques. Que,
per tant, a l'animal no se l'ha tocat, però estem recuperant aquelles olors. I aquelles olors, en principi, no són agradables, és a dir, es barregen i deuen estar en quantitats mínimes perquè el perfum segueixi sent perfum tal com l'entenem ara avui dia.
És així. Normalment les mononotes, les ingredients, les famílies olfactives i descriptors que procedeixen d'animals o que procedeixen de fongs o notes que poden tenir aquesta sensació d'atracció són desagradables. Però utilitzades o amb pas per millor o quantitats molt petites és formen part de la complexitat d'un perfum, o sigui que és clau.
Hi ha perfums que t'hagin demanat, tu fas perfums per encàrrec i per tant tota aquesta lliçó que ens estàs fent ara, clar, ens està insinuant que hi ha un món que se'ns escapa i que per això moltes vegades es necessiten els experts com tu, no? Sí. I deu haver-hi molta gent que et deu haver demanat perfums estranys. Hi ha algun perfum que t'hagi sobtat especialment?
Hi ha olors que poden semblar estranyes perquè realment el concepte l'acabes descrivint, no? Per exemple, quan pues, vaig treballar per una marca d'hotels, no? I em deien una sèrie d'adjectius on descrivien com volia que fes olor aquell hotel tots els hotels de la cadena, i clar, vaig arribar a la conclusió que ells volien una olor transparent. I els hi va fer molta gràcia quan els hi vaig dir, dic, no serà transparència el que esteu buscant? Sí, és això, i què és transparència, no? Doncs al final tot el que ells em deien, extrapolat amb una olor, que és transparent, aquós, pràcticament molt sutil, molt delicat, no? I aquí treballem doncs, amb notes naturals i sintètiques, no? Però és buscar i desgranar tot allò que et va dient, no? Moltes vegades no se sap descriure l'olor que estàs buscant. Hi ha notes molt més evidents, quan em van demanar doncs, l'olor a llibre o l'olor a biblioteca o l'olor més de simbologia com l'olor a la velocitat, no? I dius, ostres, una olor... Sí, perquè la nostra marca és una marca d'ulleres i era una marca que volia o tenia moltes representades a tot el món i volien posar aquesta agilitat i aquesta sensació de vertigen, no? I després quan he treballat per museus, no? Descrivint olors per quadres, que ha sigut també super emocionant veure pues, com podem descriure un quadre a través de l'olor, no? El que ens aboca el quadre.
I a nivell personal, és a dir, una persona que t'hagi demanat una olor concreta?
Aquí, moltes vegades, per el que deien que ens costa descriure o definir l'olor que ens agrada, sí que m'he trobat sorpreses, no? Algú que m'ha dit, no, mira, jo vull un perfum per mi, però sobretot no portarà rosa, perquè jo és que la rosa no la suporto. I quan l'olorem, no? Quan la matèria prima l'olora i l'avaluem i diem, és això, rosa, en sèrio? Però si a mi no m'agradava, ja, però què associaves amb la rosa? Doncs igual olorar una rosa de detergent o una rosa d'ambientació o una rosa no apropiada amb una altra aplicació que no era la correcta, no? Però si olores una nota de rosa, doncs et poden portar sorpreses, no? I al revés, de dir, sobretot que porti gesamí, i quan l'olora, ostres, pues m'ho fem massa, no? Potser no era el que jo m'esperava, no? Ens trobem sorpreses d'aquest tipus, i després anem construint, no? Quins gustos tens, quan et posaràs el perfum, quins perfums has fet servir, per què, anar desgranant una mica tota aquesta informació acabem descobrint.
Doncs si voleu descobrir encara més, podeu entrar a la pàgina web de la Sandra, que és la pàgina de Sandir, que és l'escola de perfumeria també, i trobareu molta més informació la setmana que ve. Seguim, Sandra, o sigui que...
Encantada.
Aquí t'esperem. Oh, here's my rooftop.
and there never be no harm.
Here's the bread
that sits on the table, yeah.
My God can do it.
He's truly ever. I'm gonna serve.
I'm gonna serve.
I'm gonna serve.
I'm gonna serve.
And I'm gonna serve.
I'm gonna serve.
And I'm gonna serve.
Això que sona és el cor Mas Gospel, on canta la nostra companya del versió RAC1, Míriam Díaz. De fet, és la veu solista que esteu escoltant. Míriam, on pares?
Doncs m'enganxeu camí entre Holanda i Alemanya. Ens estem desplaçant cap a la Selva Negra, que hem quedat allà amb uns amics, i anirem a conèixer aquest meravellós doncs, territori que fa anys que tenia ganes de passar-hi, de connectar-hi, i la veritat és que és una de les parades d'aquest estiu que el tinc bastant mogut de viatges.
I què significa per tu formar part d'aquest grup de gospel? De fet, fa poc temps que cantes i ja has fet fins i tot de solista.
Uf, sí, sí, Mas Gospel. Mira, vaig entrar-hi 15 dies abans de que ens tanquessin per la pandèmia, i per tant tot el primer any el vaig fer pràcticament assajant a casa i sense poder fer vida social i conèixer en persona doncs els que ara són els meus companys, bueno, jo podria dir família, perquè la veritat és que canto des del 2017, vaig començar amb Tocats i ara amb Mas Gospel, i la veritat és que per mi el gospel és la meva passió i és el que em fa ser jo mateixa, no sé. Quan canto sempre els dic que entro en una fase REM i acabo de cantar i no sé el que he dit, però i com ho he fet, ni res, però és com em surt molt, molt de dins, no? I la veritat és que els meus companys i companyes m'ho fan superfàcil. I sí, sí, fa poquet que sóc solista, he sortit del cau, com diuen. La veritat és que jo era de cantar a la dutxa i bé, amb el gospel doncs m'he desinhibit i he tret doncs, el meu veritable do, diuen alguns, és la meva passió, que és cantar.
I digue'ns, quina cançó t'està acompanyant a tu aquestes vacances?
Mira, aquestes vacances, òbviament, per amb qui vaig, doncs estic escoltant molt gospel, però una de les cançons que em genera més sensació d'estiu i que me la poso i no puc parar de ballar és La platja de Stay Homes i els Tiets o els Tiets. La veritat és que és una cançó molt encomanadissa i molt optimista, molt alegre, molt d'estiu i que m'acompanya també aquests dies.
La platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, 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 ui. Res de nou que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Et passaré a recollir per anar a la cala d'ahir i menjarem calipo, cervesa i solecito fins que se'ns faci de nit.
Ai, ai, ai.
Ja està tot ready per sortir i tu portes el pareo de vestit i sona despacito flotant com un manguito. Top, 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 top fins que s'acabi la nit. Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, 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 ui. Caja, no, que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat.
Amore, tu ja serem portada de la cuore, però fa molt de temps que estic amb la sole. Y ahora no me estoy pensando tú y tú y tú y tú y tú.
Porque tú seas el mío, amore. Tú ya serás portada a la cuore. Bañados en el agua cristalina que cuesta matina verte pico sole. Fins que s'acabi l'èpico.
soleu.